Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
El cantant sadurninenc Nico Tormo ha participat recentment a la fase final del concurs Engresca't per aconseguir participar al festival Telecogresca. Tot i no haver sortit guanyador pel cantant, arribar a la final ja ha sigut tot un premi. Parla amb ell sobre l'experiència i futurs projectes el nostre company de Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
Doncs nosaltres ja ens trobem aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní i ho fem amb un habitual del món, podríem dir, artístic, musical, del municipi. Ja l'hem tingut molts cops aquí a la ràdio. És el Nico Tormo, nom artístic, Vos Entigi. Bon dia, Nico.
Bon dia, bon dia.
Fa tres setmanes comentàvem que vas tenir la primera actuació en directe a la nau i aquell mateix cap de setmana actuaves a Barcelona, a l'àrea metropolitana, a la final, o podríem dir fase final, del concurs Engresca't per tenir un bitllet al festival Telecogresca.
Exacte.
El resultat, ho hem parlat fora de micròfons, potser no va ser... No l'ha esperat, però clar, no es va guanyar. Segur que el resultat per tu va ser del tot positiu.
Sí, ho va ser. Ja et dic, va ser un cap de setmana de diferència, dia 7 Vilafranca, dia 14 Barcelona, i bueno, van ser setmanes de molta preparació i no t'enganyaré, també d'agòbio, però bueno, molt content amb el resultat, en com vam defensar la nostra proposta, i per mi això ja és el premi.
Aprofitem aquest espai d'actualitat d'aquest divendres perquè més endavant costarà una mica buscar un espai perquè et toquen el que va ser una mica la mandíbula i la boca, no?
Sí. Ja demà em posen els ferros de baix i complicat seria.
Clar, això pel tema de fer música... quantes setmanes hauries d'estar fora o diguéssim, com et pot afectar? Clar, afectar a nivell d'aquestes setmanes, òbviament.
Sí.
Algo crònic.
Clar, a mi sí que m'han dit que els de baix fan més mal que els de dalt, llavors no sé si hauré d'estar tota una setmana amb la boca plena de cera per no estar enllegat i no podré anar a l'estudi ni fer cap sessió. Però no sé, espero que no s'allargui massa.
Bueno, una setmana de descans per aquestes intenses tampoc va malament. Anem a aquestes intenses, retrocedim dues setmanes aquell dissabte on vas anar a la fase final del concurs Engresca't. Però fora de micròfons també m'has comentat que aquests dies previs tampoc van anar com esperaves i fins i tot havies pensat de no actuar. Per què?
Sí, bueno, perquè a quatre dies del concert es trenca l'equip que teníem, s'esgavella l'ordinador on teníem controlada les bases, no? L'autotune també me'l controlaven des d'aquest ordinador i va ser tot passar-ho a format físic. O sigui, l'àudio que teníem, passar-lo a un pen, trobar una màquina en físic per controlar l'autotune... I, bueno, va costar perquè, a més, horaris de proves de so tampoc ens anaven massa bé i llavors eren com tot complicacions, tot eren com petites pedres, no?, que ens anàvem trobant i, clar, si això passa amb antelació no passa res, però a tres dies del show va ser dur.
Entenc per què vas actuar, que ho vas poder solucionar. Sí. Va ser... una etapa, uns dies intensos.
Sí, o sigui, el bo és que ho vam poder solucionar divendres matí. Llavors, durant tota la setmana m'havia fet la idea de que no actuàvem i divendres matí soluciona i, clar, llavors divendres tarda em van venir tots els nervis de cop perquè és que m'havia fet la idea de que no actuàvem.
Què se't passa pel cap aquest divendres, que m'has dit que et venen tots els nervis de cop?
Bueno, els nervis d'això, de fer-te la idea de que al final no actues i que ho dones tot per perdut i de cop i volta veus que tot s'arregla, tot s'acaba arreglant, els horaris et quadren, fan tot el possible perquè hi puguis anar i bueno, et trenca tots els esquemes i bueno, s'ha de preparar tot un altre cop i últims assajos, també anaven ballarines, les ballarines molt preparades, eh? Això en cap moment va ser un problema. Però bueno, va ser això de... Hòstia, em sobta, saps?
Ho vam comentar en entrevistes anteriors que lluny d'únicament que una persona canti és, diguéssim, la punta visible de l'iceberg de tot el treball que hi ha darrere.
Sí. O sigui, sí que potser els artistes més grans que ja tenen com un projecte molt més sòlid d'uns quants anys d'experiència tenen persones, tenen a un equip treballant per ells i tot aquest tema de gestions potser no el toquen tant, però clar, nosaltres ara que estem començant, jo sóc el que organitza tot i al final tota la informació passa per mi, sóc el que... Això s'ha de comunicar amb aquest, però clar, aquest primer m'ho comenta a mi i jo li comento amb aquest, saps? Llavors, bueno, temes de gestió i de logística també... un altre treball que no es veu.
Finalment vas poder actuar dissabte. Com va anar el dia? Com el definiries?
Molt bé, molt bé. O sigui, divendres sí que és veritat que van venir tots els nervis, però ja dissabte estava més relaxat. Sí que potser moments previs a sortir a l'escenari t'entren petits nervis, però sense importància. Vaig estar molt bé, va venir moltíssima gent que jo volia que vingués, el públic va estar superentregat. Jo el recordo un dia molt maco, la veritat.
Sobretot també amb la gent del teu entorn que et va venir a veure.
Sí. Sempre hi ha persones que falten per una cosa o per una altra, però és el que et dic, vaig estar molt, molt, molt content. A més, també van poder venir la família de les ballarines, o sigui, vam estar molt ben acompanyats aquella nit.
Em vas comentar també que les setmanes prèvies a l'esdeveniment que encara no sabíeu quina era la forma d'actuar, si us donarien X cançons per cantar, si les programàveu vosaltres. Finalment, com ho vas fer? Com ho vas desenvolupar tot plegat?
Doncs mira, al final era un concert que havia de durar aproximadament mitja hora. Val? Llavors sí que em donava temps a cantar totes les cançons publicades, no?, anteriorment. I, a més, dues en exclusiva, que és el que es ve aquest any, inclús part del que ve.
Home, déu-n'hi-do, perquè en festivals, per exemple, un concert de mitjana dura una hora i en una fase final et van deixar cantar 30 minuts, que no és poc.
No és poc, ja et dic. Tot el meu repertori fins al moment el vaig poder fer al complet.
Què se't passa pel cap al pujar a l'escenari i veure que has arribat, no?, aquesta fase final, que ha tingut tot un procés, ha tingut altres fases, concurs per votacions... Què se't va passar pel cap?
Crec que tota aquesta reflexió la faig moments previs a pujar a l'escenari. Sí que és veritat que quan ja estic a sobre, no?, em centro a estar concentrat, a la veu tenir-la controlada, a fer els passos que toquen amb les ballarines... I a que tot surti bé, però sí que és veritat que quan a Barcelona sí que teníem un camerino i moments previs, no?, doncs sí que donar les gràcies, m'agrada tenir com un parell de minuts jo sol per això, no?, com per acabar de donar les gràcies per aquestes oportunitats que em van sorgint i evidentment en aquest cas sí que agrair al públic perquè de 60 participants em van fer el més votat tant en la primera com en la segona fase. I al final vaig estar actuant a Barcelona gràcies a ells.
Clar, és que durant, podríem dir, una setmana, de dissabte a dissabte, de fa dues setmanes, vas actuar en directe en un escenari de manera consecutiva.
Sí, els dos caps de setmana consecutius.
Què és el que agafes com a aspectes, si s'ha de millorar alguna cosa, si vas pensar, home, potser m'esperava... algo diferent, de que tindria més nervis i finalment al pujar a l'escenari vaig veure que era totalment diferent. Quina és la sensació que tens després d'aquestes dues actuacions en directe? Les teves dues primeres actuacions en directe.
Doncs, com et deia, jo em pensava que... Clar, és que és el primer cop que jo pujava a un escenari. Jo em pensava que estaria mort dels nervis i que no estaria suelto, saps? Que estaria com molt cohibit i no va ser així. A més, també vaig preguntar l'opinió del públic, no, perquè al final una cosa és la sensació meva, però volia saber com s'havia vist des de l'altre costat de la sala. I em van dir que molt bé, vaig demanar opinions sinceres i em van dir que els havia agradat moltíssim, o sigui que... A més, també com que surto amb ulleres de sol al principi, no per res, sinó per una simple qüestió d'actitud, no acabo de veure la gent que hi ha a la sala, no acabo de veure el públic, i jo ja quan comença a sonar la intro que fan les ballarines, jo em poso les ulleres, allà els nervis se me'n van i és tot per acabar de disfrutar i que tot surti bé.
El jurat hi era present?
Sí, el que passa que no era com un format, com si diguéssim, com a Got Talent, de que hi ha un jurat assentat i darrere hi ha el públic, sinó que ens van dir que estava dispers entre
el públic.
Sí, no? Entre el públic.
De peu.
Sí.
Perquè feedback no t'han donat des de l'organització. És un concurs on se sap el guanyador i ja està? O...
Bueno, o sigui, després nosaltres vam marxar bastant d'hora perquè veníem amb els familiars i havien estat allà moltes hores. Nosaltres érem els primers en actuar i van estar 4 hores a la sala esperant saber els resultats, no? I llavors, bueno, ens van enviar un missatge després de bueno, que no ens hem pogut despedir, però bueno, em van donar les gràcies per haver-hi assistit i molt bé, la cosa va acabar bé.
Perquè la fase final fins quina hora era?
L'última actuació acabava a les 12, però amb deliberació i tal...
Deu ser una hora que haguessis preferit, no? També l'hora punta.
Sí, 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 l'última actuació era a les 12 i era quan més públic hi havia. Jo vaig començar a les 8 i el públic just arribava, saps? I, bueno, al final, entre la deliberació i tal, es va fer 12:30, 1. O sigui que els que ens van venir a veure van passar una estona bona a la sala.
Per posar punt i final a aquesta primera part, parlant d'aquesta fase final de l'Engresca, t'ho tornem a repetir, Nico. No s'ha guanyat, però a la vegada sí.
Totalment, totalment. O sigui, per mi, qualsevol concert que se'm planti i que surti bé i que estiguem contents i que tot hagi sortit bé, o sigui, per mi és el premi.
Parlem ara, si vols, de futur. Aquesta etapa de l'Engresca ja ha acabat, però
ja
diguéssim que la teva trajectòria, bueno, són pocs anys, per tant, podem parlar de futur.
Sí, 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 sí. Bueno... projectes musicals a curt termini, doncs al llarg d'aquesta primera meitat d'any, no, aniré publicant primers singles del que serà la meva primera mixtape, que estarà disponible, si tot va bé, al juny, per poder-la presentar per l'estiuet i tal.
Sempre que portem o porto convidats que han repetit aquí a l'estudi, temes que ja hem tocat, m'agrada tornar-los a puntualitzar per si hi ha gent que no ha pogut escoltar les altres entrevistes. En aquest cas, la mixtape, aquesta, què és exactament?
Doncs és un format, és un projecte molt semblant a un disc. El que passa que, bueno, ja ho he comentat també en anteriors entrevistes, per mi un disc... És un projecte de molt treball, o sigui, no sé, per mi la idea disc no pot anar... No és un projecte ràpid, és un projecte que per mi ha de tenir visuals, ha d'estar acompanyat amb un format físic, ha poder ser acompanyat d'una gira... Llavors, per mi, un disc, un àlbum, és un projecte molt gran i de moment encara me l'estic guardant. Però, bueno, una mixtape és una recopilació de temes, no?, que potser segueixen un fil conductor, que tot té un sentit, i bueno, simplement això. És molt semblant a un disc, però potser més breu.
En aquest cas, hi ha confirmat algun fil conductor?
Bueno, els temes que tractarem és, en gran part de les cançons, va acompanyat de la data en la que... ho traiem, o sigui, seran ritmes d'estiu, a nivell de composició estem mirant que tots siguin experiències que es viuen a l'estiu, de desconnectar, de passar-s'ho bé amb la família, amb els amics, va per aquí, va per aquí.
Entenc que és un treball que ja porteu temps preparant-ho, des de quan?
Sí, mira, el primer tema d'aquesta mixtape el vam gravar al desembre. O sigui que ja portem, bueno, doncs, bueno, 2-3 mesos treballant.
Ja heu gravat alguna cançó més?
Em sembla que no, escrites ja en tinc tres, eh? Però bueno, falta això, falten moltes sessions d'estudi. Quan s'acabi d'arreglar tot aquest tema de l'ordinador, tot podrà tornar a la normalitat.
Clar, perquè en quin estat està? O sigui, què és el que va passar exactament? No teniu ordinador ara mateix?
No, s'està reparant.
No teniu el material que hi havia a l'ordinador?
O sigui, no hi ha ordinador. S'està restaurant a la sucursal de Madrid, o sigui que no... És inexistent avui per dia.
Us han donat alguna informació per tenir
no ho sé,
esperança o...?
Perquè és del meu productor, l'ordinador. No tinc ni idea, ell em va informant, però bueno, de moment sé això.
Segurament ho has dit, i si no ho has dit, millor. Però quantes cançons tens pensades treure?
En aquesta mixtape estem entre 6 i 7, però crec que al final acabaran sent 6. Un recopilatori de 6 cançons que jo crec que està prou bé. I a més... l'organització, no? A mi m'agradaria que fossin dues que ja han sortit anteriorment i afegir-les aquí, dues que les trauré prèvies a la mixtape durant aquesta primera meitat de l'any i dues que surtin amb la data de llançament, que siguin completament noves, al juny.
Perquè quin és el projecte que a tu t'agradaria aportar als teus oients? Com el voldries definir?
Doncs això, estiuenc. O sigui, sons que et recordin a l'estiu, sons que quan vagis de camí a la platja et puguis posar el meu tema i ja t'entrin ganes, sons que quan estiguis a punt de... quan t'estiguis preparant per una festa major o prèvia a una festa et serveixin, no per motivar-te, sons d'aquests. Sí que és veritat que hi haurà alguna també, perquè has de trobar una mica l'equilibri. Hi haurà també alguna de reflexió i alguna com una mica més íntima, però la gran majoria seran ritmes forts.
A vegades és complicat escriure lletres de cançons o és el que se't passa pel cap i un cop poses la ploma del llapis, del bolígraf, o per exemple mateix el teclat de l'ordinador, ja comença a fluir tot?
Clar, per mi aquesta feina és la fàcil. Per mi lo difícil és tot el que hem comentat anteriorment, no? De logística, gestió, tal, no sé què... Per mi això és lo fàcil, la part creativa és la fàcil, és la que surt sola, jo em poso les bases i reconec que se'm dona bé escriure i per mi és un treball de moltíssima facilitat.
Home, perquè per fer temes, cada un que sigui diferent, amb una melodia diferent, trobar aquesta connexió entre lletra i melodia, com ho trobes, com ho treballes?
Mira, com et deia, jo primer trobo la base, no? I un cop tinc la llicència d'aquesta base, ja començo a crear. I primer, jo sempre sóc de tirar melodies, potser no treballo igual que els cantants de rap que fan aquest freestyle i que tiren lletra directament. Jo primer tiro melodia i després posar la lletra sobre de la melodia sí que per mi és molt fàcil. La melodia sí que potser és un treball una mica més elaborat perquè que no repeteixi la mateixa melodia en versos, saps? Que sigui tot diferent. Però un cop la melodia ja està creada, la lletra és immediata per mi.
Nico, avui m'has comentat que em portaves una peça d'aquestes que hem comentat per poder-la escoltar aquí al magazín, ja que podem aprofitar que tenim 20 minuts a escoltar-la una mica.
Sí,
no sé què sembla. La posem?
Sí, la vaig cantar en primícia a Barcelona i encantat de posar-la aquí també.
Perfecte, doncs que soni.
Discutim, ens barallem i fem les coses del revés. Ja no pregunto ni insisteixo perquè no tens interès. Jo et vull amb tu, no vull un altre, sembla que no ho has entès. Tu m'enganyaves quan em deies que ja ens veuríem després. Podria passar tota la vida esperant que deixessis de ser tan freda i distant. Jo voldria gaudir-te tota l'estona. No vull passar un altre estiu a Barcelona. I sense tu, no em vull un altre sense tu. I que estem junts, jo vull passar l'estiu amb tu. Ja t'he perdut, no em vull un altre sense tu. Ja m'has vençut, jo vull passar l'estiu amb tu. Patint ràpid em domines que ella juga un...
Nico, ja l'hem escoltat. Quin és el títol?
El títol és T'estimo. que, com et deia, aquesta és una de les cançons que potser no és de les que et motiven i et posen a dalt a dalt, però jo estic molt content amb el resultat, m'agrada moltíssim i no serà el primer single que sortirà, però bueno, sí que doncs serà el segon.
I puntualitzar-ho en català.
Sí.
És la teva primera cançó en català que trauràs?
No, és la segona. L'any passat, en el meu primer EP, sí que em vaig publicar un altre en català que es diu No puc més.
Aquests últims anys, la música catalana, del teu estil, d'estil també tirant cap al pop, amb fusió amb el reggaeton, fins i tot, que això ja va anys anteriors amb el trap, per exemple, Pau Gang va ser dels pioners,
sí.
Però això ja fa molts anys està tornant a créixer i posar-ho, bueno, que diferents artistes, en el teu cas com tu, s'atreveixi a cantar en la llengua catalana.
Sí, jo potser de fa 2-3 anys enrere, amb tots els artistes nous de l'escena urbana en català, em sento molt identificat amb aquest tipus de música, i això fa que em surti sol també utilitzar aquesta llengua per escriure les meves cançons.
Quin estil?
Bueno, tot el que engloba l'escena urbana, ja sigui reggaeton, pop, tot el que sigui això.
Perquè trobes en la música catalana d'aquest estil algú que sigui diferent, per exemple, a altres cançons en castellà? Et sents més còmode? Té un altre punch, alguna altra dinàmica?
O sigui, al final, per mi, el català és la meva llengua materna, o sigui, és la que utilitzo a casa, i em sento igual de còmode que amb la de castellà, potser ni més ni menys, però bueno, sí que potser fa uns anys, no pel tema de l'estil, no, perquè jo, per exemple, el rap no el consumeixo, i potser no em sentia tan identificat amb aquestes lletres, però és el que et dic, des de que ha sortit tota aquesta gent jove fent música en català i que al final les poden explicar les mateixes experiències fent música en castellà que en català, i això és el que potser m'ha fet connectar amb la música en català.
Tens algun referent en aquest cas?
Bueno, per mi la música està a dalt. Per mi ara mateix és el top.
D'altres o únicament la música?
No únicament, però bueno, sí.
És l'estil que a tu t'agradaria establir dins del teu repertori en català.
Sí, exacte.
Doncs, Nico, moltes gràcies per acompanyar-nos novament als estudis de Ràdio Sant Sadurní, i nosaltres que ens acomiadarem seguint escoltant aquesta melodia. Moltes gràcies novament per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
Quan em deies que ja ens veuríem després, podria passar tota la vida esperant que deixessis de ser tan freda i distant. Jo voldria gaudir-te tota l'estona, no vull passar un altre estiu a Barcelona. I sense tu, no em vull un altre sense tu, i que estem junts, jo vull passar l'estiu amb tu. Ja t'he perdut, no em vull un altre sense tu, ja m'has vençut. Jo vull passar l'estiu amb tu, patint ràpid em domines, que ella juga una altra lliga, calmadeta, però després en la intimitat m'investiga. Si l'observo me n'adono que els seus llavis m'hipnotitzen, doble hobby, doble cara, ja sembla la nit i el dia. Tu em mires, jo et miro, m'estimes, t'estimo, tu em vaciles, jo et vacilo, si estàs a prop meu em piro. Tu em mires, jo et miro, m'estimes, t'estimo, tu em vaciles, jo et vacilo, si estàs a prop meu em piro. Sense tu, no em vull un altre sense tu, i que estem junts, jo vull passar l'estiu amb tu, ja t'he perdut. No em vull un altre sense tu, ja m'has vençut, jo vull passar l'estiu amb tu.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
L'Intermunicipal de Sant Sadurní i l'Institut de Gelida se sumen a la protesta i suspenen les portes obertes. Els equips directius i claustres dels instituts públics de secundària de Sant Sadurní, Vilafranca, Els Monjos i Gelida han acordat no celebrar la jornada de portes obertes prevista per aquest curs. La decisió s'ha pres després d'un procés de reflexió intern i com a mostra de malestar per la situació actual del sistema educatiu públic català. A Sant Sadurní, la mesura afecta directament a l'Institut Intermunicipal del Penedès, mentre que Gelida també s'hi suma a l'IES Gelida. Per la seva banda, l'Institut Escola Jacint Verdaguer de Sant Sadurní, l'altre institut públic de la capital del Cava, s'hi manté les portes obertes per aquest diumenge. Els centres consideren que la insuficiència de recursos i la manca de compromisos de millora per part del departament incideixen directament en l'organització interna, l'atenció a l'alumnat i les condicions docents. Una jornada sobre l'aigua afronta els reptes que planteja el clima extrem a través de projectes innovadors. La jornada d'aquest dijous és un dels esdeveniments que organitza habitualment Catalan Water Partnership per transferir coneixements sobre bones pràctiques, casos d'èxit o projectes d'innovació al voltant de la gestió de l'aigua. Durant la matinada es van presentar diversos projectes, molts d'ells que han sorgit arrel dels darrers anys d'extrema sequera. Altres reptes en els temps que corren de climes extrems són els relacionats amb l'accés d'aigua i les inundacions. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua, el seu director, Josep Lluís Armenter, també va estar present a la jornada. El seu missatge també anava encaminat a fer front als efectes del canvi climàtic i és per això que des de l'ACA estan treballant en el desenvolupament de noves instal·lacions. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys organitza el curs Gestió Emocional i Autoestima, una formació adreçada a dones a partir de 16 anys que té com a objectiu oferir eines pràctiques per cuidar-se, gestionar l'estrès i reconnectar amb una mateixa. Aquesta iniciativa s'emmarca dins del mes del Dia de la Dona i vol generar un espai de confiança on les participants puguin entendre millor què senten, reforçar l'autoestima i compartir experiències amb altres dones. El curs es durà a terme del 12 de març al 18 de juny, cada dijous de 10 del matí a 11:45 al Centre Cívic. El grup de teatre La Sala, dels Monjos, representarà aquest diumenge a Moja l'obra Confinats. Si no surto de casa, rebento. Serà a les 6 de la tarda, al local 9. Es tracta d'una comèdia d'embolics que s'apropa amb humor al confinament que es va viure a causa del coronavirus. L'autor de l'obra és Carles Gòdia i la direcció la comparteixen Joan Baqués i Núria Torrents. El mateix Joan Baqués explicava que havien fet alguna adaptació del text original per introduir-hi algun toc penedesenc. Sorgit a l'aixopluc de la societat La Margaridoia pel grup La Sala, és tot un incentiu mostrar la seva feina fora del municipi, com serà el cas aquest diumenge. L'activitat l'organitza l'Ateneu Mugenc. El donatiu d'entrada és de 3 euros pels socis de l'entitat i de 5 pels no socis.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
A finals de mes sempre tenim assessoria, tenim el món del treball amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Bon dia, ben tornat.
Hola, molt bon dia.
Ens veiem cada 4 setmanes, però sempre hi ha moltes coses a comentar. És un govern que no para de llançar propostes, algunes arriben a bon port, d'altres s'eternitzen i d'altres són fum, però estem distrets.
Sí. Bueno, comencem amb bon peu perquè ahir Vinga. Justament es va per fi convalidar el decret llei que revaloritza les pensions al 2,7% i pujaran les pensions mínimes un 7% i les pensions no contributives un 11%. Recordem que aquí van intentar, el mes passat van intentar fer un real decret per revaloritzar les pensions i aquí es va xocar perquè el PP i altres partits no van voler perquè sí que van voler fer una mescla d'una llei que mesclava altres lleis, altres mesures, i es van posar en contra i tal. Doncs ara, per fi, doncs, a través d'aquest decret llei, per fi ja donen via l'increment de les pensions i entra ja en vigor a partir d'aquest mes. Així que els pensionistes ja poden estar contents perquè tindran aquesta revalorització a partir ja de... Suposem, esperem que ja d'aquest mes de març ja tinguin la revalorització d'aquest any.
Retroactiu gener i febrer.
Esperem que sí. En principi, sí.
Sempre es fa així, no?
Tindria que fer-se així, sí, sí.
Doncs està bé començar amb aquesta bona notícia per tots els que cobren pensió. També tens una segona bona notícia i és la pujada del salari mínim interprofessional, que també ha costat, però sembla que arriba a bon port.
Sí, aquest mes de febrer també, per fi s'ha aprovat l'increment del salari mínim interprofessional. Aquest any queda 1.221, que amb la part proporcional de pagues extres serien 1.424,50 €, que serien uns 17.094 € anuals. Aleshores, aquí el desavantatge per part de les empreses és que l'increment aquest suposa un 3,1% respecte a l'any anterior, el que representa uns 690 € més anuals de salari per treballador. Val?
Són les dues cares de la moneda.
Sí, les dues cares de la moneda. Aleshores, què passa? Que davant d'aquesta situació aquí va haver una mica de renou, perquè, com sempre, amb aquests temes sempre s'enganxen una mica el senyor Garamendi, que és el jefazo de la patronal, i la senyora Yolanda Díaz va fer unes declaracions de la Yolanda Díaz en el marc d'aquests diàlegs que es porten ells, o aquests piques, en la que va dir que si una empresa no pot pagar més de 37 € no és una empresa sòlida. Doncs clar, bueno, aquí també...
Així no fas amics.
Molts amics tampoc, perquè és que jo avui t'he fet números també per posar-me una mica en contra de la Yolanda, perquè sembla que el senyor Garamendi, doncs, bueno, sembla que totes les empreses que hi hagin aquí siguin grans empreses, que totes tinguin beneficis, i aquí m'ha de posar també una mica en contra de la ministra de Treball, no? Jo entenc que hi hagi grans empreses o grans multinacionals que tinguin grans beneficis, i aquestes segur que no apliquen el salari mínim interprofessional, però ja, també és veritat que aquí a Espanya tenim moltes empreses que realment són molt petites i que no tenen uns marges de beneficis com poden ser les empreses o que representa el senyor Garamendi, que són les patronals. Són empreses que realment pues, bueno, estan cotitzant en bolsa, i aquestes no són la gran majoria que porten, que són les empreses que tenen menor representació, no? Aleshores, aquestes empreses són les que realment els afecta aquesta situació. Jo et porto uns números perquè vegis. Per exemple, aquest increment del salari mínim, que són 1.221 € al mes, val? Representa a l'any un cost de seguretat social de 5.225 € més, val? Que paga l'empresa. S'ha de tenir en compte que la senyora Yolanda Díaz, quan diu que només són 37 € al mes, bueno, no són 37 € al mes. Això, aquests 37 € s'hauria d'agafar i multiplicar aquests 1.200 per al 30,57% que paga l'empresa de seguretat social front al 6,48% que porta el treballador. És que la càrrega social que té l'empresa és molt elevada en front a la que té el treballador. Aleshores, que vagi també en cuidat amb el que diu, perquè és que jo també entenc a molts empresaris que li costa arribar a final de mes. Aleshores, que pagui només un 37 € no és cert. Aleshores, 5.000 € a un empresari que ja va just a final d'any, doncs es nota. Aleshores, he trobat dates o dades que diuen que des que s'ha començat a incrementar el salari mínim, val? A quins sectors afecta? Doncs els sectors que més afecta el salari mínim directament és el sector agrari, el sector de la llar i el sector dels autònoms. Val? El sector del camp realment és el sector més perjudicat, és el sector en què més personal, el conveni col·lectiu, per desgràcia, és el que més afecta o més porta el salari mínim interprofessional. Després ens trobem que des del 2019 s'ha hagut una pèrdua d'afiliats en el sector del camp de 127.905 persones. Val? Després, en el servei de la llar, s'han perdut 62.784 afiliats, i en el tema d'autònoms, 36.000 portem ja. Per tant, a conseqüència també d'aquests increments, ens trobem que cada cop hi ha menys gent que contracta personal. Val? Però les, aquestes pujades van bé, bueno, sí, pel que manté el lloc de treball, potser sí, però com a estratègia, pues, a lo millor a llarg plaç, no anem tan bé com ens pensem, no? I també s'ha de tenir en compte que molta gent que intenta a lo millor contractar una persona per cuidar els seus pares, perquè no pot tenir accés a una residència, mal, no poden arribar a pagar amb 1.400 euros a una persona perquè la cuidi, més li té que donar de menjar a aquesta persona, més donar-li pues, la pernocta, etc etc. Aleshores, hem de tenir molt clar, abans de fer unes pujades de SMI, d'acord, aquestes situacions. Aleshores, hem de veure també a qui afecta, com afecta, no? Aleshores, és molt maco agafar i dir, sí, vinga, pugem salari, però realment a qui afecta? Perquè també afecta el treballador de peu, eh? No afecta només als quatre que estan aquí, als quatre que estan a la patronal, però bueno.
I el treballador dels sectors més castigats.
Sí, claro, perquè precisament els que estan allà, jo crec, els que estan allà portant el garamendi, ¿vale? Aquests, no crec que els seus pares estiguin en una residència el dia de demà aquí buscant una plaça en una pública. ¿Vale? Aleshores, aquestes coses que fan també s'haurien de meditar abans de fer-les.
Per cert, que Yolanda Díaz ha fet pública aquesta setmana que no es torna a presentar.
Ja.
Però
a veure què fa. No sé, com són els polítics, jo no em fio gaire.
No t'ho creus.
Les estratègies que tenen a mi em fan por.
Hi ha una altra qüestió que hem començat a sentir parlar al rum-rum i, clar, falta veure si s'acaba concretant o no, però el govern ha llançat la proposta d'una prestació universal per als fills menors de 18 anys.
Sí, és una altra cosa que per mi no té massa sentit. Es va llançar una proposta pel Ministeri d'Afers Socials, inclusió, etc., per erradicar la pobresa infantil més severa d'una pensió de 200 euros al mes, mal, una prestació per criança al 100% a les famílies amb menors de 18 anys. Mal? Aquesta és la idea, no? Aleshores, el que no acabo de comprendre molt bé, mal, és que no hagin posat ningú límit.
Cap topall, no?
Cap topall. Aleshores, que la puguin per si és una prestació universal de 200 euros que va destinada a erradicar la pobresa infantil més severa, com que no posen un nivell de rentes. Què passa? Que la poden rebre els que guanyen 100.000 euros a l'any que els que reben 24.000 euros a l'any? Jo trobo que és algú incomprensible. Aleshores, no trobo massa sentit que això ho vagi destinat a erradicar. Si és una mesura per fomentar la natalitat, ho trobo, doncs, vale, coherent i correcte, però destinada a erradicar una pobresa infantil, no li trobo sentit, perquè amb 200 euros al mes, perdona que et digui, però destinats a què? A una bolsa de menjar al mes, o una setmana, perquè a més no
crec que... Una compra setmanal, sí.
Sí, una compra setmanal, perquè molt més no sé què et donarà. A sobre, em fa gràcia perquè te diuen que, bueno, aquesta proposta en els pròxims pressupostos generals de l'Estat, però quins pressupostos generals? Si no es posen mai d'acord, si si s'estan sempre tirant
De pròrrogues
i no se posen mai d'acord, però què ens estan dient?
És fum, doncs, la proposta.
Jo és que m'acosta molt
de veure. A més, no l'han concretat massa.
No l'han concretat res, i a sobre, amb qui? Com? Amb quins mitjans la trauran? És que quan fan aquestes propostes jo me quedo al·lucinant. Perquè ja no poden ni pagar les pensions. Sempre s'estan dient que amb les cotitzacions que ens estan traient, que ja tenen problemes de liquidesa per arribar a pagar totes les pensions que tenim, les contributives, i ara es volen treure de la butxaca que pagaran 200 euros al mes per fill, eh? No per família, no per fill. Això què portarà? Que la gent que tingui 5 fills li donaran 1.000 euros? Hi haurà molts que ni deixaran de treballar.
Com a titular és llaminer.
Home, sí, clar, i per fomentar la natalitat va perfecte.
Veurem en què acaba aquesta idea aprovada pel Consell de Ministres.
Sí, sí.
Tot i que sense concreció.
No l'han concretat.
Hi ha hagut un canvi molt destacat que demanarem que ens expliquis per part del CEPE en la gestió de les prestacions per desocupació.
Sí, això és una mica liós, perquè s'ha posat en marxa el que es diu el Complemento de Apoyo al Empleo, que és el CAE, o en català, Complement de Suport a l'Ocupació. Això és una mica estrany, perquè fins ara estava totalment prohibit compatibilitzar el... entre cometes, val? Estava totalment prohibit compatibilitzar la feina amb l'atur, val? Sobretot a temps complet. En la mesura que el CEPET relacionava amb una alta d'una afiliació o una alta amb la Tesoreria General de la Seguretat Social, que tenies una feina a temps complet, directament et tallava la prestació o el subsidi, no? Ara què fas? Que ara s'han inventat o s'han tret, aquesta nova complement per qual d'ofici tots aquells treballadors que hagin tingut aprovada una prestació d'atur a partir de l'abril del 2025, que hagin cobrat 9 mesos l'atur i firmin un contracte tant a jornada completa o parcial, d'ofici li permetran compatibilitzar l'atur i la nova feina. Cosa que abans tenies tu que demanar fer la sol·licitud de compatibilitzar la feina i l'atur, o bé, o sigui, tenies que fer-ho tu, perquè si no el CEPE directament et tallava la prestació o no te compatibilitzava la feina. Aleshores, aquí sí que hi ha un període màxim de 6 mesos de duració i el topall de salari màxim que pots rebre entre les dues prestacions és de 2.812 euros.
Entre el complement i el salari. Remunerat.
Clar, jo quan veig... L'únic inconvenient que hi ha, que tothom té que saber, és que quan cobres aquest complement també et descompta de dies de cotització. Val?
No cotitzes mentre estàs cobrant el complement?
No, sí cotitzes, però t'atreu els dies de lo que resta dels dies que t'acabaven pendents de gaudir de la prestació. Però anem a veure. Si és un dret que li correspon a un treballador decidir si compatibilitza o no amb la feina, qui és l'atur per determinar d'ofici si un treballador l'ha de disfrutar o no, la compatibilitat aquesta. No tenen que decidir per les persones, això tenen que decidir
cadascú,
no ell, com a administració. Això, un. Dos, si la naturalesa de la prestació és mantenir a un treballador fins que troba una altra feina, val? Quin sentit té poder seguir cobrant l'atur si tens ja una altra feina? És que ho trobo que va en contra de la pròpia norma. Val? Què és? Per enriquir més el treballador? A costa de prestacions?
Té sentit si l'altra feina comporta uns ingressos ja, però... molt minsos, no?
Ja, però
una
és
mitja
que...
jornada...
Sí, però molts treballadors... ja tens un període de temps també que no estàs buscant tampoc... Clar, és que... Normalment un treballador ja busca una... Clar, és que...
No, tu veus molts casos dia a dia al despatx i sí, però, veus el sentit o no de la mesura.
Però també per la pròpia norma, clar, hi ha casos i casos. Però jo soc un treballador, normalment, quan busco una feina, mal, no agafa la primera que troba. És molt raro. Aleshores, si tu ja estàs cobrant una... Ja estàs acostumat a una feina, no agafes una feina. Si estàs buscant una feina a temps complet, és molt raro que agafis una a temps parcial. Val? O si estàs buscant un salari o si trobes una feina... No, si tu vius aquí a Vilafranca, per exemple, no buscaràs, no agafaràs una feina per dir alguna cosa, o jo què sé, saps?
A Reus,
saps? Encara que el salari sigui, a lo millor sí, si el salari et compensa, no sé, saps?
S'han de fer números.
Jo trobo que són coses que s'estan fent com per agotar l'atur, m'entens? I després, i si agotes després l'atur, aquests dies, després, què passa? Saps? T'acomiaden, has agotat aquesta pasta, i després què? Tornes a computar des de quasi zero? És que, claro, és que també és un hàndicap després d'això. Saps? Perquè hi ha molta gent també que és una mica desordenada, i després què passa amb aquesta gent? No sé, jo trobo que van una mica en contra de la pròpia norma. Com a temps parcial per compatibilitzar, vale, no ho trobo malament, però com a temps complet sí que jo no ho trobo correcte. Perquè hi ha molta gent que dirà, bueno, doncs ara començo vacances, doncs, vale, doncs ara agafo, me foto a treballar, agafo més pasta i me'n vaig de vacances. Home, el fi de la situació, no és perquè, el fi de l'atur no és perquè tinguis més pasta per anar-te de vacances. Ara, ja sabem com va això. No? Així que... Pues bueno.
I aquesta mesura ja ha entrat en vigor, eh?
Sí, ja es pot demanar. Jo he vist un client que ja li han... que ja l'han compatibilitzat d'ofici, i quan te fan això, ara és el client que té que demanar que li treguin. La compatibilització. Tens que anar al CEPE...
D'entrada...
T'ho posen.
Et concedeixen el complement.
Sí.
I si ara tu consideres que no et beneficia, has de fer les gestions per retirar-lo.
Sí. Ara has de sol·licitar la denegació.
Que no deu ser fàcil.
Per ser bo electrònica, tot ara ja va. Però has de tenir certificat digital i tot el rotllo.
Tot sovint al món del treball comentem també sentències que són font de jurisprudència. I avui ens en portes una referent a l'ús de la reducció de jornada per evitar ser acomiadat, o a l'abús d'aquesta reducció sí. per evitar ser acomiadat.
Sí, això més que res, perquè com sempre estem escoltant el dit de feta la llei, feta la trampa, doncs aquest és el clar exemple, no? Moltes empreses, doncs, bueno, doncs com empreses normals, hem de tirar a vegades, en situacions econòmiques negatives, doncs bé, tots sabem que hem de, com a mesures de flexibilitat, la llei permet acomiadar treballadors, no? Per causes econòmiques, tècniques, productives, objectives. Doncs bé, doncs què passa? Que davant d'aquesta situació, molts treballadors, treballadores, el que fan és, per blindar-se davant d'aquesta situació, tots aquells que poden i tenen fills menors de 12 anys, és demanar una reducció de jornada per guarda legal per intentar blindar-se davant de la situació que pugui vindre de cara a l'empresa, no? Per tant, l'empresa, en lloc d'escollir-los amb ells, tingui que escollir a un altre treballador.
Vols dir que si van maldades a l'empresa i preveus que tens números de ser acomiadat, t'aculls a la reducció de jornada
claro.
per fill menor?
Claro. Igual que és més difícil d'extingir-li un contracte a un representant legal dels treballadors que un treballador normal i corrent. Pues ja si de pas agafes, igual que si tens una embarassada, pues és més complicat acomiadar una embarassada que no a un treballador que no està en situació d'embaràs. No? Doncs bé, doncs ja comencen a haver alguns jutges que comencen a donar-se compte d'aquesta situació i comencen ja a posar-li fre. No? I aquí tenim ja alguna sentència que per això l'he portat, perquè comencen ja a posar, doncs, bueno, a frear aquestes situacions, perquè molts consideren que se comença a fer un abús de la pròpia norma, val? Perquè en principi ja es preveu que la norma, el dret que dona és perquè per tu poder compaginar la consolidar o puguis compaginar el dret teu per cuidar el teu fill i no serveixi més que res per protegir-te davant d'una acció com pot ser un acomiadament. Però, claro, quan et ve un client o et ve un... Però, clar, jo també em plantejo amb la situació contrària. Quan et ve un client al despatx, escolta campanes de que l'empresa té que fer això, té que fer allò, que ja haurà va malament, tu què tens que fer?
Protegir-te. No?
Pues li tens que anar a fer protecció, clar. És que... Quantes vegades escoltes que davant d'una situació d'així és mala, vinga, la baixa mèdica. Clar, és que tota la vida ho hem fet, clar, és que... Ara jo porto també el cas d'una noia que va estar treballant 43 dies. D'aquests 43 dies li van fer un contracte de 2 mesos i la van acomiadar 2 setmanes abans que li acabés el període de prova. Què passa? Va estar de baixa 2 setmanes abans que li acabés la període de prova per gastroenteritis, va agafar la baixa. Què passa? Nosaltres la vam acomiadar, no la vam acomiadar, li vam extingir el contracte per no superar el període de prova, sense justificació ninguna, ni res per escrit. Li vam comunicar final del contracte per no superar el període de prova. Ens ha demanat la nul·litat per discriminació, per haver-la acomiadat, estant en situació de baixa mèdica per no superar el període de prova. ¿Vale? Però és que el bo... És que aquesta dona la vam contractar a través d'un contracte temporal amb una persona amb discapacitat. Aleshores, d'una possible improcedència, que si li vols dir improcedència, que puja 250 euros, ens estem anant a una nul·litat que ens puja, vaig calcular-ho, uns 23.000 euros.
Hi ha un salt qualitatiu important.
Aleshores, clar, el risc que assumeix l'empresa en cas que el jutge estimi i tiri endavant la demanda, és molt elevat. Aleshores, què li fem? Què li dius a l'empresa? Això què és?
Que arribi un acord, no?
Que arribi un acord o ens llancem a la piscina de cap. Clar, jo sóc partidari de celebrar, perquè per mi aquí no ha hagut ninguna... Per mi aquí no ha hagut ninguna discriminació. No se l'ha acomiadat per un fet que ella estigui de baixa mèdica. Que ha sigut una... Que ha coincidit... que se li acabés la situació del període de prova i que ha coincidit que es posés malalta dos setmanes abans de que se li acabés? Sí. Val? Però que portava 43 dies i que si l'empresa ha considerat que no valia pel seu lloc de treball, doncs no valia. Que ha tingut 43 dies per pensar-s'ho també l'empresa. Després tenim també queixes i que al final l'empresa va tenir que pagar uns 500 euros a l'empresa aquesta de queixes i tal, igual, per no perdre el client. Val? Què tinc que fer? Clar, i si jo encantat d'assumir el risc i dir tot el que li tinc que dir davant del jutge, però i després si perdo, que me mata a mi l'empresa per no arribar a un acord? Per 500 euros de merda, i li dic, si perdem, què? Que palmin 23.000 euros i després el pitjor, que la readmetin. Pues clar, quan tens aquests mal de cap, a vegades és millor dir, mira, què vols? 300, 600... Clar, si em diu 300, 600, li pago, però quan em digui 5.000, diré que no, que entre mi ens la juguem. Pues a vegades són aquestes les situacions que dius, jolín, pues sí que em fot ràbia, saps? Quan, ara, si portés la treballadora, pues potser faria el mateix. Però quan portes l'empresa, dius...
Són les dues cares de la moneda. Claro, clar.
I aquí, pues, echa la llei, echa la trampa. Pues sí, echa la llei, echa la trampa.
En tot cas, els jutges estan començant a tombar aquests casos d'acomiadament improcedent per utilitzar la reducció de la jornada que poc abans que arribi un acomiadament, no?
Sí, jo crec que això no ho faran, però també l'altre ho ha de fer bé perquè no es noti el treballador.
I molt breument, però m'agradaria que deixéssim almenys clar el titular. Un SMS de baixa a la Seguretat Social no serveix com a notificació d'acomiadament a un treballador.
No, però s'ha de tenir molt de cuidado perquè els treballadors sempre han de tenir present que el missatge ja poden anar corrents a buscar un assessor, un gestor, per comprovar si realment, perquè ja sorgeix efectes, ¿vale? De cara, perquè hi ha empreses que són molt dolentes i no comuniquen per escrit l'extinció. Aleshores, hem de comptar els 20 dies hàbils a partir d'aquell dia. Després, si fan la comunicació escrita, no. Però si no hi ha comunicació escrita, sí, cosa que la sentència que he portat, aquí diu que no. Perquè, clar, li van fer després comunicació escrita. Però, claro... Si
després... Però primer va ser l'SMS de la Seguretat
Social.
Clar,
moltes empreses que passen res primer a l'SMS de la tesoreria i després ja pues, reps la carta.
Doncs ràpid a buscar un assessor. Moltes gràcies, Miquel Rosso, per haver-nos acompanyat avui. Ens tornem a trobar el mes de març.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa.